Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
Comença aquí Lletraferits. Benvinguda, com estàs, Marina?
Hola, Àngels, què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé, tornant una mica a la nova normalitat.
Això mateixa, a Barcelona heu avançat un poquet, eh?
Sí.
I ja tornau, ja estàs una mica més actius. Mm?
Sí, el món totalment.
El món editorial està en marxa.
Sí, jo crec que sí, aquesta setmana ja les distribuïdores han començat a mullar comptagotes les novetats que s'havien quedat confinades. Les llibreries, clar, passant a fase 1, que ja la gent pot entrar a les llibreries, també s'han activat un poc. Així que sí, sí, començar amb la cosa comença a arrencar.
Això és bo, això és bo. Avui ara baixa, com fem tots el divendres, però posarem lectures. Per avui en tens dues i tenen algun denominador comú? Sempre els procures triar que estiguin un poquet lligades entre elles. En aquest cas, què els uneix?
Els uneix són dues novel·les escrites per dones. Després el tema de la natura està molt arrelada a les dues i sobretot a dins aquesta temàtica natural, totes dues per coses molt diferents, però són dues novel·les molt originals. Ja entrarem dins cada una de per què m'estic referint en això, però tindrien aquests tres trets comuns.
Molt bé, i de, ja sense més enredar, escoltant la primera introducció i parlarem de la primera proposta literària d'avui.
Perfecte.
En invierno vivía como un topo, enterrada en las profundidades de su despacho, escarbando entre mapas y manuscritos. Se alojaba cerca del trabajo y hacía la compra de camino al instituto, correteando apresurada de un refugio a otro por el túnel del invierno, sin perder el tiempo. No le gustaba sentir el aire frío en la piel. Su despacho estaba en el sótano del instituto, cerca de la caldera, protegido por un mural de libros, archivadores de madera y fotografías enmarcadas, marrones y muy viejas, y de temas insólitos, el general Booth y una abuela anónima, la ciudad, una vista aérea de Francia de 1915, grupos de atletas, zapadores, cosas que la gente llevaba porque no quería tirarlas y porque sabía que conservarlas era su trabajo. I així comença aquesta novel·la, es diu Oso i és de Marian Engel. Conta-mos, per què és tan original en aquest cas? Que deies que totes dues són originals per motius diferents.
Sí, aquesta, la paraula originalitat, potser no és la que millor se li diu, seria molt transgressora.
Ah, mira.
I per això és una novel·la arriscada a l'hora de recomanar-la perquè hi ha gent que entra totalment i gent que entra precisament per les mateixes coses que hi ha gent que l'expulsa
no
totalment de la lectura. Exacte. Jo, per exemple, he de dir que em va enganxar molt i, de fet, va ser una de les meves lectures d'estiu de l'any passat. I això que és que me la vaig crespir quasi en bon vespre, això que no te'n pots anar a dormir, no perquè la trama enganxi pròpiament, sinó perquè precisament estàs llegint una cosa tan diferent que te desautomatitza tant les expectatives que tu tenies que no podia deixar de llegir. Però per això mateix que jo me vaig trobar molta gent, és com, era massa rara.
Ah, ja.
I per què és massa rara? I això, a més, se pot explicar perquè no ho representa la novel·la d'una manera ambigua, o sigui, és directe, això. Tenim aquesta Lu, la protagonista, que és una bibliotecària, que a més, si ja la feina de bibliotecària és una feina com a molt silenciosa, ella a més és bibliotecària, s'encarrega de col·leccions patrimonials, per tant és una feina molt solitària, molt de mirar molt cap enrere, que és una dona que tu la veus que no té gaire relacions personals, que viu bastant per la feina, i li encarreguen un cert dia fer un inventari d'uns llibres que hi ha una illa, on hi ha una mansió així victoriana, és l'únic que hi ha en aquesta illa, i que era propietat d'un coronel que se va morir. I ella li toca catalogar tota aquella col·lecció, i per tant passa tot un estiu en aquella mansió, i en un cert moment ella se'n dona compte que l'únic que... ésser viu que habita, que l'únic animal o persona que habita en aquella illa és aquest os. I començarà amb ell una relació íntima, però fins a un punt de una relació carnal amb aquest os. Sí, és molt raro.
Clar, és impactant. És impactant.
Sí. Sí, però a més, el que jo sempre he xerrat amb gent que també li havia agradat, si a priori te diuen això, tu penses, vaja, cosa més rara...
Sí, et pot causar rebuig, penses, no?
Exacte, penses, zoofília, sí. No sé què, però després, quan ho estàs llegint, aquesta dona ho va saber fer, ho va saber escriure tan bé, que és que tu de veres ho conceps com si fos una història d'amor, perquè si allà no te posen que és un os i te diuen que és un home que se troba per allà, la seva manera de narrar aquesta relació és preciosa, perquè tu te'n dones compte quan Nalu coneix i comença a intimar amb aquest animal de les carències afectives que tenia aquesta dona, i en realitat com és la persona amb qui més s'ha entès. Bueno, la persona, ja m'entens, però sí. Perquè realment ho explica i és preciós aquest llibre.
Mm-hmm. Per tant, està escrit amb molta delicadesa, no?
Sí.
Mm-hmm. Sí. És una novel·la, si no m'equivoc, dels anys 70. Clar, avui en dia la consideren transgressora, però llavors en aquell moment encara... ho digué per això més, a ulls de la tosa, de la crítica... Com va ser rebuda, llavors?
Clar, és que se va... Ara ja, a dia d'avui, se considera una de les millors novel·les de la literatura canadenca, però que en el seu moment ja va ser com... En el mateix temps, tot aquest àmbit transgressor va ser el que ella la va dur, que se llegís més aquest llibre i se la considerés la seva obra mestra, perquè ella ja havia escrit una altra novel·la abans que aquesta, però sí, en el seu moment va ser una cosa que jo crec que va generar aquests dos pols igualment, de per una part molt d'escàndol, però després per l'altra banda el mateix any va guanyar un premi literari, o sigui que jo crec que en tot moment ha estat oscil·lant entre aquests dos punts, entre la fascinació de molta gent perquè hagués pogut escriure una cosa com aquesta i per l'altra de cert rebuig. Mm-hmm.
Clar, fascinació fins i tot per escritors o escritores de gran renom, perquè he vist algunes crítiques i, per exemple, Margaret Atwood, per exemple, entre d'altres, l'alaba i, no sé, diu que és meravellosa. La novel·la.
Clar. És que és això, és el que t'he dit, que a priori pareix un tema que tu no hauries de compartir, però al final t'ho explica d'aquesta manera tan delicada i tan directa, perquè ja t'he dit que ella podria haver fet una cosa més ambigua i que no s'entengués tant, que estan tenint una relació, però no, és que ella t'ho explica tot amb pèls i senyals. I jo crec que sí, ets d'aquests lectors que aconsegueix entrar dins la història i de veres veus la bellesa que hi ha a dins tota aquella relació, clar, al final t'estàs convertint en còmplice d'allò, perquè és com, Nalu, li passen totes aquestes coses, però tu també estàs disfrutant de la lectura i estàs veient que aquella relació és una cosa molt real.
I l'escriptora, Marianne Engel, qui és?
Sí, ella... Ja t'he dit que ella va estar casada amb un productor de televisió i per això se van mudar a Toronto i tal, i ella va voler escriure, ella havia fet estudis lingüístics i ja t'he dit, té una novel·la que no està traduïda, que se diu, la tinc que apuntar aquí, No Clouds of Glory, Però no va ser fins a Oso, que realment se la va visibilitzar molt, perquè va tenir, ja t'ho dic, aquest punt d'escàndol i d'èxit que fa que te coneguin molt, no? Però ha passat d'això de com va passar de ser una desconeguda a ser realment un referent dins la literatura canadenca. I és això, va generar moltes, a partir d'aquesta novel·la, moltíssimes relacions de lo que tu dius amb Margaret Atwood, també en Alice Munro l'admirava molt i s'intercanviava amb molta correspondència. El que passa que va morir en un 85 de càncer. I és això, tampoc no va escriure massa més.
Uh-huh. El fragment l'he llegit en castellà perquè l'he trobat en castellà. Està traduïda en català o no?
No, només està...
No sé si l'ha publicat en toques altres, però el fragment és de la que publiqui Impedimenta. No sé si també hi ha altres editorials que hagin publicat aquesta novel·la o so.
No, jo que sàpiga, només hi ha aquesta d'Impedimenta. Sí.
Molt bé, una fantàstica portada també, oh? La il·lustració.
És preciosa, aquesta edició, sí. És de les portades més xules que té, bueno, Impedimenta, tot ell. Sí. És un gust sentir en Enrique Redel xerrar de com va concebre, o sigui, qualsevol cosa del disseny de l'editorial està pensadíssim fins en un mil·límetre i fa coses molt xules, però aquesta portada és preciosa.
I tant, i tant. Idò, aquesta és la primera proposta. Tots els lectors i lectores que vulguin llegir qualque cosa diferent, doncs mira, transgressora, sí. I això, diferent. Una altra proposta per avui, exacte. Val? Vam arribar a les panxes plenes, doloroses, els ventres negres carregats d'aigua fosca i freda i de llamps i de trons. Venien del mar i d'altres muntanyes i vés a saber de quin lloc més i vés a saber què havien vist. Rascaven la pedra dalt dels cims, com sal, perquè no hi brotessin ni les males herbes. Triàvem el color de les carenes i dels cants i la brillantor dels rius i dels ulls que miren en l'aire. Quan ens van llambregar, les bèsties salvatgines es van arraulir caus endintre i van arronsar el coll i van aixecar el musell per sentir l'olor de terra molla que s'apropava. El vam tapar a tots com una manta, els roures, els boixos i els badois i els abets. Xxxt! I tots plegats van fer silenci, perquè érem un sostre saber que decidia sobre la tranquil·litat i la felicitat de tenir l'esperit sec. És Canto jo i la muntanya balla, de Irene Solà. Per què l'has triat en aquesta novel·la?
Sí, aquesta segurament moltes de les persones que ens escolten ja l'han sentit, perquè aquest darrer any se n'ha xerrat molt, però crec que precisament també és una mirada molt original de la natura. I en aquest cas crec que l'originalitat li ve de la manera de narrar que té Irene Solà, que si m'has enfitat aquest primer fragment que t'has llegit, en realitat aquí un narrador és la pluja.
Sí. El núvols, la tempesta.
Exacte. I si comença narrant des del punt de vista dels núvols, ella el que acaba fent és un quadre enorme de tot, li acaba donant veu a tots els que estan implicats i viuen en aquesta zona de Camprodon, Pirenaica de Catalunya, i acaben xerrant els animals, les persones que habiten, la pluja, tot, li dona veu a tot i a més t'acaba, a més de que acaba fent això una novel·la coral, t'ha duient en un llarg dos anys a la història d'aquest lloc, perquè el mateix hi fica les històries que varen ocórrer en aquesta zona de bruixeria, de casos de dones bruixes, amb el pas dels republicans durant la Guerra Civil. O sigui, va fent tota una enumeració de persones al llarg del temps i animals que han conformat una descripció molt viva de tot aquest, espai. Fins i tot hi ha un moment que el que pot ser visualment és la part més original, que enmig de tota aquesta novel·la hi ha uns dibuixos que és realment la formació de les muntanyes, de com la Terra va despertar i fa milers d'anys se varen crear totes aquestes estructures. I ja t'he dit que és una novel·la que li ha valgut a ella moltíssim de reconeixement. De fet, és la seva segona novel·la. Ella ja va guanyar el Premi Documenta, diria que en el 2015, tenc per aquí la xuleta. Però aquest... No, 2017, perdona. El Premi Documenta se dona a joves escriptors menors de 35 anys i ella ja el va guanyar amb els dics, que per si de cas qualcú ja hagués llegit Canto jo i la muntanya balla, els dics fa un exercici molt semblant que jo crec que també els hi pot agradar. I va guanyar amb aquest llibre el Premi Anagrama i a partir d'aquest moment no ha deixat de rebre premis fins, de fet, la setmana passada que va guanyar l'European Union Prize. I crec que és això, que és una, per jo va ser una novel·la molt original, però en el mateix temps que ella sap veure molt bé dos referents, perquè si tu has llegit Mercè Rodoreda, Víctor Català, Verdaguer, tots aquests autors estan allà d'una manera molt viva i ell ho explicita.
Qui és Irene Solà? Bé, pel que has explicat, intuïm que és una escriptora jove, ja que va guanyar aquest premi per joves autors. Què mos pot contar d'ella?
Sí, ella, ja t'he dit que deu tenir 30 anys, és molt joveneta, i ella se va llicenciar en Belles Arts i és una d'aquestes artistes com a molt polifacètiques, perquè a més de l'escriptura, ella... Va fent diverses peces artístiques, està interessada en el món visual en general, en el cinema, va fent moltíssimes coses, molt de videoart també fa, o sigui, va fent una mica de tot, és una tia amb una sensibilitat que això se li nota molt, molt, molt forta.
I aquesta és la seva segona novel·la?
Sí. Mm-hmm. Sí,
molt bé.
La primera va ser el Dix i ara aquesta.
Hi ha una altra proposta ben interessant, i una escriptora, sí, més de creadora polifacètica, a qui haurem de seguir, sí, la pista, no?
Sí, de fet, és això, tothom està esperant que publiqui alguna altra cosa, perquè de fet va sortir...
Quan va sortir aquesta, Canto jo?
Sí. Aquesta va sortir la tardor passada i, per exemple, la Setmana del Llibre en Català, que sempre conviden editors d'altres països, va ser com la novel·la que tothom se va rifar una mica, que se traduirà molt. Ja t'ho dic, no sé com funciona en altres països, la literatura pues, no té fronteres, però crec que és una novel·la molt cultural d'aquí.
Ja.
Perquè al final tots han begut d'això, li dona veu, per exemple, a les dones d'aigua, que és una cosa com molt pròpia nostra, tant de sí, la popular català com nosaltres aquí a les rondalles, aquestes figures mítiques estan molt presents i és això, és una novel·la que està preciosament escrita. En realitat provoca, és d'aquestes novel·les com quan van xerrar de Permagel, sí, que en realitat són novel·les en... que tenen molt, beben molt de la poesia, perquè en realitat cada paraula està allà molta intenció.
Clar, clar. No està, vull dir que tot està molt pensat, com es diu,
sí,
i de la manera com es diu. I també una altra fantàstica proposta, dos llibres, dues novel·les al voltant de la natura, i a més també prou originals, cadascú per peculiaritats ben diferents. Res, moltes gràcies, com sempre. Els apuntam i els llegirem.
Una
abraçada forta, gràcies, fins divendres que ve.
Bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu.